Ràdio Estel.
4 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa. Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Això és A tota costa. Sabeu que aquí de 10 a 11 del matí parlem del món del submarinisme, el món de la immersió. En aquests 60 minuts en els que passaran diferents protagonistes, tots ells parlant d'aquesta activitat esportiva. En aquesta edició 589 d'avui dissabte, 3 de novembre de 2012. Molt bon dia. Una edició que comença a Terres de Tarragona, millor dit, al Mar de Tarragona, perquè la setmana passada es va portar a terme una nova edició del Open SES, de l'Open de la Societat d'Exploracions Subaquàtiques. En parlarem en uns instants amb el seu organitzador, amb el Jordi Benítez. No ens veurem de Tarragona perquè el Joan Bonfill és l'impulsor del Centre d'Estudis del Mar de Tarragona. Un projecte que ara mateix no acaba de tirar endavant, però que, sens dubte, té un interès medioambiental molt important. Avui en parlarem amb el seu responsable, amb el seu impulsor, repetim, amb el Joan Bonfill. I també per finalitzar aquesta edició de A tota costa ens acompanyarà el doctor Arturo Valledor. Amb ell parlarem de les espècies perilloses que tenim en les nostres mans i oceans d'arreu del món. No us perdeu aquesta xerrada, aquesta entrevista, repetim, amb el doctor Arturo Valledor. Bé, doncs aquesta és la proposta en aquesta edició de A tota costa, que com sempre comença amb les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
Descobreix el món submarí. A tota costa.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com. Padi, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc, Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala, International Diving Center y Cas La Scala. Padi, buceamos para divertirnos.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa.
Shining light, yeah, you light up my life. You've always been a thorn in the side, but to me you're a shining light.
Molt bé, doncs estem en marxa en aquesta edició de Tota Costa. Us dèiem doncs que avui part d'aquesta edició transcorre i parlarà bussejarem en els fons marins de Tarragona. Habitualment, qui vol fer submarinisme a Catalunya tira més cap al nord, cap a la Costa Brava, però evidentment, i això ha quedat demostrat en aquest programa de ràdio, la zona, la costa de Tarragona també té punts certament interessants. Un fons sorrenc que també dona alguna que altra alegria en quant a trobades de vida marina. En aquest sentit, hi ha un parc aquàtic, hi ha un parc a la zona de Tarragona, submarí, realment també molt interessant. De fet, si parlem d'actualitat, el passat dissabte, 27 d'octubre, es va celebrar una nova edició de l'Open Cesc Cubells d'imatge submarina. Avui en volem parlar i, de fet, volem també saber qui és el guanyador d'aquest Open, que ja s'ha instaurat com tota una institució dins del panorama i del calendari subaquàtic català. Avui en parlem i ho fem saludant aquest matí de dissabte en el Jordi Benítez. Ell és membre del CES i també organitzador, precisament, doncs, d'aquest Open. Com està, Jordi? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Bé, certament, jo imagino que estaràs d'acord amb nosaltres, no?, que la gent quan vol fer submarinisme tira més cap al nord, cap a la zona de la Costa Brava, però hem de fer una parada obligatòria en aquesta zona de Tarragona perquè també té punts molt interessants.
Doncs sí, com tu dius, habitualment la gent tira cap al nord, Costa Brava, Medes, Estartit, Tossa, i desconeixen que a Tarragona tenim zones amb roquers, dintre de la sorra tenim roquers molt interessants, amb molta vida, i especialment a la ciutat de Tarragona tenim el parc subaquàtic del CES de Tarragona.
Sí.
Una reserva on tenim diversos barcos enfonsats, diverses espècies, i el fet de ser reserva fa que la vida, hi hagi una explosió de vida impressionant.
Crec que és injust perquè se us coneix poc, eh?
Sí, realment, jo quan parlo amb amics, tu em busseges, jo a Tarragona, però allà no hi ha res, dic, vine amb mi un dia i ho veuràs. I així ha anat venint gent, i fins que, bueno, hem fet l'Open aquest que comentaves i ha sigut un èxit, sí. I la gent surt meravellada aquí.
Uh-huh. Aquest Open, Josep Lluís Cubells, una persona doncs, que va fer molt també per la imatge submarina aquí a Catalunya, eh?
Sí, Josep Lluís Cubells, soci del CES, no fundador dels primers socis del club, gran càmera videosub que va guanyar quantitats de títols i una persona que ha fet molt per la imatge subaquàtica aquí a Tarragona.
Sí. Bé, certament a Tarragona hi ha moltes zones, però evidentment doncs, aquest parc subaquàtic que està dins de la zona portuària, no?, de la ciutat de Tarragona.
Sí, el parc el trobem al final de l'escullera del moll de Costa de Tarragona.
Sí.
Al final de tot, arribant al parc, hi ha unes casetes prefabricades que és on estan la zona d'accés al parc subaquàtic, que és una zona que està mullada, que és reserva, i dintre d'aquesta reserva trobem els peixos i tota la zona reservada del parc.
Sí, anem aturant-nos una miqueta més en aquest parc i en les característiques d'aquestes immersions. Home, una de les qüestions doncs, que també s'ha de tenir més en compte a l'hora de fer submarinisme en aquesta zona i en aquest parc subaquàtic és la visibilitat, no? Certament, a mi m'han comentat que quan hi ha bona visibilitat és absolutament diferent que dies que la visibilitat, podria ser millorable.
A veure, hem de partir de la base que sí, la visibilitat no és el que estem acostumats a zones com al nord de Catalunya, on el fons és roquer i l'aigua és més clara. Aquí el fons és sorra i la visibilitat normal és reduïda. O sigui, la visibilitat en un dia normal estaríem parlant de 3, 4, 5 metres de visibilitat només. També és cert que cap als mesos d'estiu, juliol, agost, setembre, tenim moltes possibilitats de trobar bons dies i aquest any hem tingut dies realment que jo amb 15 anys no he vist mai. Ja veure tot el barco sense que són 30 metres de visibilitat, algú espectacular.
La visibilitat del passat dissabte, què tal va ser?
Bueno, podria haver sigut millor, deixem-ho aquí.
Bueno, en qualsevol cas...
Una mica justet.
En qualsevol cas, hem vist imatges de fotografies que es van poder fer en aquest Open i, home, realment, doncs, o els fotògrafs són molt bons... Home, la visibilitat tampoc era tan nefasta, perquè hem vist alguna fotografia realment, doncs, home, molt bona, no?
Bueno, també hem de dir que tenim un elenc de participants que són la crem de la fotografia subaquàtica catalana. Hi ha hagut alguna absència a última hora dels grans fotògrafs, però molts dels grans fotògrafs catalans i del País Valencià i del País Basc estaven aquí en l'Open de Tarragona.
Qui el va guanyar, per cert?
Doncs tenim tres categories. Tenim la categoria Reflex, que la va guanyar l'Íñigo Gutiérrez, precisament del País Basc.
Sí.
En segon lloc va quedar el David Marfil, un noi de Sant Sadurní. I en tercer i quart lloc empatats van quedar José Sánchez i Raimundo Fernández.
Uh-huh.
Això amb la categoria Reflex. En la categoria de càmeres compactes, com que era, diria, menys participació, vam donar un primer i un segon, que van ser pel Rafa Cosme i pel Josep Anguera. I en la categoria d'apnea, doncs primer va quedar classificada la Susi Navarro, el segon el Dani Rico i el tercer el Cesc Cutia.
Per tant, doncs aquestes són les persones que es van adjudicar aquest Open, que es va celebrar, repetim, el passat dissabte, 27 d'octubre, en aquesta zona del Parc Subaquàtic de Tarragona. Una zona certament interessant, en la que els pecis... Home, això hi dona molt de joc, no? Imagino també les fotografies.
Home, trobar-te en un fons d'entre 14 i 24 metres, un fons molt assequible, un peci de 68 metres d'eslora, si fa que tinguis molt de joc a l'hora de fer la fotografia.
Uh-huh. I espècies marines, espècies vives, vull dir, marines, quina va ser potser la fotografia doncs, a destacar?
Doncs allà al parc el que tenim molt són molta quantitat de tanquis. En tenim molts i de bastantes espècies. Es van veure fotos de cràtenes i de marines realment boniques. Després, sobretot, molta vida macro. Molta vida macro es va presentar molta fotografia i molt, molt interessant.
Què els diries als submarinistes que segurament doncs, no us coneixen, no han fet mai immersió a Tarragona i tan sols no han fet mai immersió en aquest parc subaquàtic? Certament, repeteixo, és injust perquè no es coneix suficient en el sector del submarinisme.
Doncs els dic que vinguin sense cap prejudici previ, sabent davant mà que és molt possible que trobin l'aigua no tan neta com voldrien, que poder trobaran poca visibilitat. Però que si això passa, que es dediquin a buscar per tot el raconet del peix i del dragonera, que és igual el peix que tenim aquí, el gran, que trobaran infinitat de nudibranquis, de blenis, de gòbits, tot tipus de peix, bancs d'espets, vèntols caçant, corbes, una quantitat d'explosió de vida que en altres llocs de la Costa Brava, fora de Negres, jo no he vist.
Mm-hmm. Aquest peci que teniu està preparat per el submarinisme, vull dir amb això, es pot un introduir dins del peci?
Hi ha una norma del club que prohibeix el busseig dintre del peci, perquè aquest peci porta uns 15 anys, té parts que estan bastant deteriorades i té parts que hi ha molt de llim de fang acumulat als fons. Això fa que un mal cop d'aleta s'entorbiï la visibilitat.
Per tant, sí.
El club no permet el busseig en l'interior del peci per qüestions de seguretat, bàsicament.
Mm-hmm. Doncs, en qualsevol cas, exteriorment també és tot un espectacle, un peci d'unes dimensions, d'una eslora considerable, el que tenen enfonsat en aquest parc aquàtic CES de Tarragona. Una zona en la que, repetim, es va fer aquest Open un any més, aquest Open subaquàtic, el passat dissabte, amb aquest nom d'aquesta persona doncs, que va fer tant i tant per la imatge subaquàtica a Catalunya, el Josep Lluís Cubells. Res més, Jordi Benítez, gràcies per ser amb nosaltres i imagino ja preparant la propera edició, no?, de l'any que ve.
Doncs sí, va acabar el diumenge i en reunions amb els participants ja van sorgir idees per millorar-lo cada cop més i, de fet, ja estem treballant amb elles i ja començant a pensar en l'Open CES del 2013.
Uh-huh. Doncs moltíssimes gràcies i felicitats, enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos pel nostre Open.
Gràcies, molt bon dia. Arriba el temps, la previsió meteorològica, i no marxem de Tarragona, eh? Avui us volem encara insistir en aquests fons marins de Tarragona, que certament, doncs, amagant sorpreses molt interessants a nivell subaquàtic. De seguida tornem.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante. Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta del mejor de los destinos del sudeste asiático. Bucea, admira nuestros fondos marinos, las cuevas, los pecios, todo ello rodeado de la mayor variedad de especies marinas del mundo. Filipinas te espera. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Descubre nuestra cultura, las mejores playas, hoteles. Disfruta de la gastronomía, pero sobre todo, descubre nuestra hospitalidad. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ofereix el temps.
Ens ocupem del temps de la previsió meteorològica per avui dissabte i demà diumenge. Sembla que de nou es torna a complicar, amb pluges a la meitat oest i núvols a l'est, amb algun plovisqueig a la tarda. Demà diumenge les temperatures diurnes seran relativament altes, amb pluges a l'oest i xàfecs a l'est. En quant al mar, avui vents de l'oest a la meitat sud de la costa, al Maresme i al sud de la Costa Brava predominarà el xaloc i al nord de la costa ho farà al migjorn. Hi haurà marejol generalitzada. Demà bufaran vents fluixos amb ratxes moderades del sud-oest al llarg de tota la costa. La Costa Brava intensament seran del est i sud-oest també cap a la tarda. Hi haurà marejol amb àrees de maró. Aquesta és, doncs, la previsió meteorològica amb una situació marítima certament alterada, com ha estat també al llarg d'aquesta setmana. Nosaltres fem una petita pausa. De seguida marxem cap a Tarragona. Ens espera el Joan Bonfill. Repetim, una persona que té, doncs, aquesta il·lusió d'impulsar el Centre d'Estudis del Mar de Tarragona amb aquest, sens dubte, interès medioambiental. I abans de finalitzar aquesta edició de Tota Costa, no us perdeu la xerrada que tenim prevista amb el doctor Arturo Valledor sobre les espècies més perilloses dels nostres mars i oceans.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Els dissabtes, de 10 a 11 del matí a Ràdio Estel, provoquem bombolles. A tota costa, el teu programa de submarinisme.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Subaquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás.
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de Layang Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China. Layang Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. Layang Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. Layang Layang, el paraíso del submarinista.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
A tota costa.
Molt bé, doncs tornem a ser amb tots vosaltres. No marxem dels fons marins de Tarragona en els que començàvem aquesta edició de A Tota Costa, Per cert, una zona, aquesta, la de Tarragona, en la que s'estan fent darrerament investigacions del fons del mar, certament interessants, i s'estan arribant a conclusions també força interessants. De tot plegat, avui en volem parlar amb el Joan Bonfill. Ell és expresident precisament d'aquest CES del que acabem de parlar, de la Societat d'Exploracions Submarines. Joan, com estàs? Molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. Encantat de parlar amb vosaltres.
Igualment dic que has estat expresident d'aquesta associació, d'aquesta societat, també doncs, vinculat amb la FECDES, no? Amb la Federació Catalana.
Sí, sí, soc president de la FECDES també.
Sí. Ara mateix no estàs en cap càrrec, no?
No, en aquest moment em dedico amb exclusivitat a tirar endavant el projecte del Centre d'Estudis del Mar de Tarragona, futur, sí, espero. Sí, sí.
Bé, doncs aquest Centre d'Estudis del Mar de Tarragona, un projecte que va començar amb molta força, que a poc s'ha anat aturant, imagino, per la dichosa crisi. Explica'ns una mica com va néixer la idea de la creació d'aquest Centre d'Estudis del Mar de Tarragona.
Bueno, la idea del Centre d'Estudis del Mar de Tarragona pues, neix l'any 2005, fruit d'alguna manera de la inquietud que hem desenvolupat tots els que visitem habitualment els fons marins i podem anar contrastant d'alguna manera doncs la disminució que hi ha d'espècies, diguéssim, i la degradació del medi, d'alguna manera. No? Uh-huh. Aquí a Tarragona mai, bueno, tot i que es diu no? que és una ciutat que mira el mar, jo no sé quin mar mira, sembla ser que no sé si miren el mar des del Xiringuito de la platja o com, però no sembla que doncs, hi hagi massa inquietud per saber l'estat que tenim a el que fa referència al nostre fons litoral. No? Un fons litoral que tots sabem que és sorrenc i sembla ser, d'alguna manera, que no ha de tenir cap mena d'atractiu, sembla ser, a part de les arenes fines i el bon estat de les platges, que amb això sí que li fiquem molt d'èmfasi, sobretot els polítics. Se'ls uh-huh. omple la boca quan diem que tenim un gran bon estat i tantes banderes blaves de la nostra ciutat i d'aquestes coses, i tants serveis que en realitat l'únic que fan és fer d'alguna manera mal al medi ambient, perquè tots sabem que el que realment degrada el medi marí és la pressió humana. No? Uh-huh.
Home, al fons del mar, tu saps, Joan, que té un inconvenient, que només el veiem qui practica doncs, aquesta activitat esportiva. No? Queda sempre una mica amagat, no?, al fons del mar. Per tant, políticament parlant, sempre és molt més rentable ocupar-se de l'exterior que no de l'interior.
Sí, però desafortunadament el que ha de prevaldre sempre és el nostre interior. I què és el que fa el mar, o el fons del mar, pel nostre interior, pel nostre estat i la nostra qualitat de vida.
Sí, sí.
Que aquí, diguéssim, és la inquietud que a nosaltres se'ns desperta quan veiem que doncs, tenim un gran port pesquer, per exemple, i l'única solució que li donem a aquests homes de la mar, que tradicionalment totes aquestes famílies de Tarragona que s'hi dedicaven habitualment han d'abandonar les seves arts i el seu ofici, no?, en benefici d'unes subvencions que els hi arriben, tenint que veure històricament que no hi ha ningú que faci res mm-hmm. per tirar endavant el seu mitjà de vida.
Sí, sí.
Els hem de reciclar i els posem a treballar a l'hostaleria, que queda molt bé, el romesco i això se'ls dona, vamos, la mar de bé, no? Però és trist veure que des d'una cofradia no se fa cap acció dirigida, d'alguna manera, a millorar l'àmbit de treball i de futur d'aquestes famílies.
Sí. No? Joan, aquest Centre d'Estudis del Mar de Tarragona, inicialment, home, en el que encara ja estàs treballant i encara tens voluntat i sobretot il·lusió d'algun dia doncs, instaurar-lo i portar a terme no?, la creació d'aquest centre d'estudis. No? Però, bàsicament, la financiació ha de ser per part de l'administració?
Bàsicament, nosaltres hem de ser molt agraïts amb la financiació que hem pogut obtenir fins a dia d'avui, tot i que la participació de l'administració ha sigut mínima, diguéssim, l'estudi que es va fer al seu moment requereix mitjans i un gran capital humà i moure la gent i fer els estudis és tot a base d'hores i a base de diners. No? Hem tingut cert suport de l'administració, concretament de l'Ajuntament de Tarragona i del Port de Tarragona també, no? I en algun cas, puntualment, de la Diputació, han intervingut, sí. econòmicament ajudar per poder desenvolupar tot aquest estudi que ja fa 7 anys que estem desenvolupant.
Uh-huh. Ara mateix, en quin punt es troba el Centre d'Estudis del Mar de Tarragona?
No, el Centre d'Estudis del Mar en aquests moments està al punt mort, com tots els projectes d'aquestes característiques, no? Nosaltres ens manté viva la inquietud d'aconseguir que això es faci una realitat, perquè creiem fermament que la ciutat de Tarragona ho necessita, i s'ho demostra, diguéssim, les conclusions que arribem després d'aquests 7 anys de treball a sota l'aigua, no? Una tasca que ha sigut difícil i s'ha tingut que, ja et dic, invertir infinitat d'hores per poder desenvolupar un projecte de cara a lluny. Uh-huh. El que passa que, clar, quan hem obtenit els resultats, doncs són tan satisfactoris que no podem permès que continuar mantenint aquesta il·lusió, tot i que el moment econòmic no és el més apropiat, però a vegades no és tot els diners. A vegades tu pots aconseguir un espai i pots aconseguir els mitjans per continuar treballant, i més en una ciutat com la de Tarragona, on a banda de història també tenim el que és bàsicament el que va donar inici a la ciutat de Tarragona, les seves platges, no?, i el seu fons marí. No?
Sí. Mm.
Llavors, a partir d'aquí, amb aquests estudis, ja t'ho dic, són tan satisfactoris, i sabem que el que hem pogut veure en aquests fons marins és tan vital pel desenvolupament de la vida i la lluita contra el canvi climàtic, que en aquests moments hem de continuar treballant en aquesta direcció.
Parlant amb el Joan, Bonfill, preparant aquesta conversa, em deia, diu, és que no et pots imaginar, doncs, la quantitat de praderies que hi ha dins d'aquest marc en el que tothom creu que és bàsicament sorrenc. És cert, no?, que la major part d'aquest litoral tarragoní, doncs, hi ha molta sorra, no?, però sí que també existeixen praderies, també existeixen nuclis de roques en els que sovint la vida marina és realment espectacular, no?, perquè allà s'aglutina pràcticament tota, no?
Doncs sí, en aquests espais es dona aquesta circumstància, no? Nosaltres a la investigació, bueno, el que hem fet realment ha sigut l'afirmació de tots els fons marí des del que és la desembocadura del riu Gaià fins a el que és la desembocadura del Francolí, i el que hem pogut veure, pues, és una praderia de fanerògama marina, Cimodocea nodosa, que és una planta terrestre adaptada al mar, no? Que, pues, amb una extensió de 700 hectàrees aproximadament, podem dir que és una de les més extenses i estables del que és el Mediterrani, amb aquesta part de la península Ibèrica, no?
Uh-huh.
Llavors, clar, quina és la particularitat d'aquesta fanerògama en un fons sorrent? Independentment de que contribueix a la fixació dels fondos, m'entens, i que d'alguna manera disminueix la aerodinàmica, doncs és un gran generador d'oxigen i un gran captador de nitrit carbònic, no? Fins al punt de dir-te que per metro quadrat és capaç de generar fins a 4 litres d'oxigen diaris, no? I capaç de captar com 11 grams aproximadament per metro quadrat i per dia de nitrit carbònic, no? Llavors, a banda d'això, què fa? Pues fa, doncs, que totes les espècies que abunden per aquesta zona,
sí,
doncs fan postes dels seus ous, doncs d'alguna manera els alevins allí tenen el seu refugi, tenen la seva base alimentària, es desenvolupen, pràcticament més d'un 50% de les espècies que passen per la cofradia, que es descarreguen a la cofradia de pescadors d'aquí de Tarragona, es desenvolupen en aquest espai, no? Amb la qual cosa, és un espai que, ja et dic, és inclús està d'interès econòmic, no? Llavors, mm, clar, fa, doncs, de bon conservar. Hem de treballar per aconseguir una sèrie d'espais de protecció perquè les àrees de l'alevinatge, doncs, es mantinguin, que es deixi de fer l'arrossegall en aquests punts per no malmetre-la, que els abocaments que es fan procedents de la part portuària, per exemple, es minimitzin, que cada vegada que s'hagi d'agafar i tirar endavant un port esportiu, que ara, doncs, tornem a estar amb aquests temes, es tingui en compte que hi ha una sèrie d'espais, doncs, que econòmicament són rendibles, perquè hi ha gent que hi viuen també d'ells, i que després, de cara a la població, pues tenen grans beneficis.
Joan, quan parlem de activitats subaquàtiques, quan parlem d'aquest esport en el que habitualment, ho dèiem fa uns minuts amb el Jordi Benítez, el submarinista català, quan vol practicar aquest esport tira més cap al nord, que de Catalunya, no? Cap a la Costa Brava.
Sí.
Se li ha d'explicar també, probablement per desconeixement, doncs, que aquí a la zona de Tarragona, doncs, a part d'aquest parc subaquàtic de la zona portuària, també hi ha altres punts d'interès. Des del teu punt de vista, i tu com a submarinista, Joan, quines recomanacions faries per anar a fer una immersió interessant en aquestes costes de Tarragona?
Mira, jo no puc... cada submarinista desenvolupa, diguéssim, una certa sensibilitat. Llavors, el mar, lo bo que té, lo bonic que té, és que t'enamora. T'enamora en totes les seves vessants. Això, ara parlem de recerca, no? I en altres casos parlem d'arqueologia, i en altres casos parlem de fotografia, en altres casos parlem d'esports, no? La gent comença dedicant-se a fer una sèrie d'activitats d'esbarjo i te va sensibilitzant i te va enamorant tant que acabes, finalment, doncs, intentant liderar projectes com aquest que lidero jo, no?, amb la finalitat de ser productiu, perquè la gent ho conegui. No? El fons de sorra té unes virtuts, diguéssim, molt diferents de lo que és un fons de roques o un alguer i tal, no? I el que sí que passa a la ciutat de Tarragona, a diferència d'altres punts, és que aquí, pues, les aigües, per dir d'alguna manera, moltes vegades hi ha molta gent que ve i diu que és que són brutes, no? Però la virtut que té l'aigua bruta és que t'ensenya a fixar-te. Llavors, els submarinistes que surten, per exemple, d'aquí a Tarragona, t'he de dir que són dels millors considerats arreu del món. Sempre que viatgem, pues, arriben allí els submarinistes, tots els novells, inclús, que estan ben formats. Saben com adaptar-se al medi, s'hi fixen, veuen moltes més coses que altres no veuen, no? Uh-huh. I és la virtut que té, diguéssim, un espai com aquest. Tu aniries a un lloc on hi hagués gran quantitat de peixos, i sí, te fixaries en tot el que passa, però no te fixaries en els detalls. I en aquests moments, amb aquests fons, com aquest que estem parlant, el que es dona és aquesta particularitat. Tu vas per un fons de sorra i sempre t'hi fixes, doncs, pots veure els llenguados, que també mimetitzen amb els fons, no? Pots veure qualsevol, ja t'ho dic, estrelles, les típiques mantes, els taurons. Aquí a la platja, tradicionalment, apareixen, diguéssim, tots els estius, una sèrie de càpsules de color negre, unes altres de color vermell, i ningú sap el que és això. Però això no són ni més que les postes de les ratlles, per exemple, dels taurons, que van a parar a la platja, i la gent ho trepitja allò pensant-se que és un tros de plàstic qualsevol. Mm-hmm. I la gent no saben què és el que passa allí. Amb aquests fondos, doncs, precisament el que es donen és això, passos també d'animals pelàgics, que s'hi disfruta moltíssim coneixent el sistema de vida també d'aquests animals. Clar, en un altre espai, on zones puntuals, perquè el que passa dintre de l'aigua realment és que on hi ha un espai de roques, per dir-ho d'alguna manera, el que fa és una concentració d'individus, no? Uh-huh. I en canvi aquí, doncs, la cosa està molt més oberta i els animals, doncs, volten més, i el que aprens a conèixer d'alguna manera.
Efectivament. No? Bé, doncs, nosaltres avui volíem submergir-nos en aquest fons sorrenc però interessant de les costes de Tarragona. Hi ha diferents centres de submarinisme arreu d'aquesta zona, mitjançant els quals, doncs, podeu anar a fer les vostres puntuals immersions. Ells segurament, doncs, us recomanaran les zones més interessants, però fem, doncs, aquesta petita reivindicació, que Tarragona també val la pena subaquàticament parlant. I tant de bo, doncs, aquest centre d'estudis del Mar de Tarragona, que parlava Joan Bonfill i que deia que ara mateix està en un estat, diguem, aletargat, podríem dir dormit, podríem dir-ho així, tant de bo que es desperti, ben d'hora, pel bé del mar, pel bé d'aquesta costa tarragonina i pels vostres fons marins, tant de bo. Joan, gràcies.
Molt agraït a vosaltres.
Fins un altre. Adéu, bon dia.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Hola, soy Javier Nart y deseo lo que me deseo para mí, que son inversiones, paz, tranquilidad y una vida extensa cuando uno penetra en el agua, donde la vida, además de intensa, es enormemente extensa. Vale la pena.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para bucear en un país por descubrir, Malasia. Interminables arrecifes de coral, playas de blanquísima arena y la mayor concentración de vida marina que te puedas imaginar. Haz las maletas, prepara tu equipo y viaja a Malasia. Descubre el top 10 del buceo. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, el paraíso del submarinista.
Hola, soy Antonio Banderas. Y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas. Y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
No hace mucho os dábamos una noticia, peces león invaden las frágiles aguas del Caribe, ¿eh? Es un pez con franjas marrones, espinas venenosas, que se está reproduciendo rápidamente en las templadas aguas caribeñas, al tiempo que devora especies nativas, pica a buzos, atención, y causa estragos en una región ecológicamente ya delicada, como son las costas del Caribe, ¿eh? Nos hemos encontrado con caso incluso que ese pez león, llamado pez león, también se ha acercado hasta las aguas, también cálidas, de nuestras Islas Canarias. Hoy queremos dar un toque de atención, poner un punto de atención a las especies peligrosas que tenemos en nuestros mares y océanos, ¿eh? Hay mucho viajero, mucho buceador viajero, que a veces, con una cierta frecuencia, no se documenta suficientemente bien sobre las especies peligrosas de ese mar o océano en el que va a bucear. Fotógrafos, a veces, curiosamente, se acercan de una manera muy importante a especies tremendamente peligrosas, evidentemente sin saberlo, ¿no? Bueno, pues hoy queremos ponernos en las manos del doctor Arturo Valledor, ¿eh? Es naturalista, médico de profesión, humanista por vocación y, desde luego, un incansable viajero. Ha estado por todo el mundo y seguramente es una opinión absolutamente autorizada para que nos explique cuáles son esas especies tan y tan peligrosas de los mares y océanos. Doctor Arturo Valledor, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
A veces esa inconsciencia que tenemos los buceadores, en la que me incluyo, se hace peligrosa, ¿no?
La norma cuando se bucea, especialmente en los arrecifes de coral, es no tocar nada que no se conozca perfectamente o incluso aunque se conozca, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, estando en Seychelles, presencié había un turista que estaba buceando y cogí una caracola que le debió parecer muy atractiva, muy bonita, y 4 horas más tarde fallecía por una parada respiratoria, cardiorrespiratoria, en el hospital de Mahé, capital de las Seychelles, inducida por una picadura de estas caracolas que se llaman conos, la potencia de cuyo veneno es unas 10 veces superior sí. a la de una cobra.
Creo que disparan como una especie de dardos, ¿no?
Sí, disparan un diente hueco de la rádula, que es la lengua que tienen todos los caracoles, que es como una lima. Bueno, pues algunos de los dientes laterales están huecos, son como un soplillo, un cucurucho, se desprenden, pasan a una bolsa que los almacena próxima al esófago del caracol, y ahí se llenan de veneno y entonces ellos los disparan. Los disparan generalmente no sobre las personas, sino sobre los peces, dado que estos caracoles son carnívoros, son predadores. Y la única forma que tiene un lento caracol de atrapar a un rápido pez pues es dejarlo totalmente paralizado al instante antes de que se escape herido y se meta por las anfractuosidades del coral. Lo que pasa es que los conos también utilizan esta potencia venenosa para defenderse.
Sí. Bueno, Arturo, comentábamos al inicio esa proliferación de esta especie, los peces león, también llamados peces escorpión, ¿no? Depende de la zona, depende del país, se le llama de una u otra manera. Decíamos que están proliferando de una manera realmente peligrosa. Incluso en Canarias se ha detectado la presencia de este pez. Un pez especialmente peligroso, ¿no?
Sí, estos peces león o peces dragón o peces cebra o peces escorpión, se los llama de muchas maneras, pertenecen a un género que se llama Pterois, con varias especies que están difundidas por el Indo-Pacífico. O sea, su área de distribución normal no es ni el Atlántico. Lo que pasa es que hace como unos 10 años ya se reportó su presencia en Cuba, probablemente por ejemplares pues liberados de acuarios, y que estaban viviendo en estado salvaje, ¿no? Desde entonces se han difundido por todo el Caribe y han llegado incluso a Canarias, lo cual está propiciado pues por el calentamiento general de la superficie del océano que estamos observando en los científicos en las últimas décadas, ¿no? Uh-huh. No solamente en Canarias han aparecido estos peces tropicales, ¿no? También en Canarias por lo menos hay citas de unos 10 o 20 especies de peces procedentes del Caribe tropical que nunca se habían visto ahí.
Es curioso, ¿eh? Debido a este calentamiento global, ¿no? Seguramente esta es la razón. Hablábamos desde pez león, la picada es especialmente peligrosa, ¿no?
Sí, todo este género de peces, los pterois, ¿no? Tienen unos aletas dorsales con unos radios ponzoñosos y también son ponzoñosos los radios de las aletas pélvicas y anales. No así los de las aletas pectorales, que son también muy largas y que estos peces cuando se aproxima un buceador no escapan. Al revés, adoptan una actitud defensiva desplegando todas las aletas, sobre todo las pectorales, que son muy largas y presentan un aspecto intimidatorio, ¿no? Y entonces estas, como he dicho, los radios de las aletas, sobre todo las dorsales y en menor medida las pélvicas y anales, están conectadas a glándulas a glándulas de un veneno que, por cierto, es muy doloroso.
Sí. ¿Mortal?
Se conocen casos de fallecimientos por parada cardiopulmonar en personas. No son frecuentes, pero sí los hay. Lo que pasa es que, como he dicho antes, la picadura es extremadamente dolorosa y el dolor persiste durante días.
Bueno, hoy estamos hablando y con esta intención, evidentemente, de no alarmar, ¿no? Pero sí prevenir futuros problemas. Los buceadores, podríamos decir que es un gremio especialmente viajero, y a veces nos vamos a la otra punta del mundo sin conocer las especies con las que nos vamos a encontrar. Hay unas especies, que son las especies marinas, evidentemente hay las serpientes marinas, perdón, hay muchísimas serpientes en el mundo, ¿no? Muchas de ellas, evidentemente, terrestres. Tenemos aproximadamente 50-60 especies de serpientes marinas. ¿Cómo detectamos cuando nos encontramos ante una serpiente marina especialmente peligrosa?
Todas las serpientes marinas son extremadamente peligrosas en potencia. Ahora explicaré esto en potencia. Solo diré una cosa. Si tres gotas del veneno de una cobra común es una dosis letal para un hombre adulto, una sola gota del veneno de una serpiente marina, de cualquiera de las especies, sería una dosis letal suficiente para matar a 5 hombres adultos, ¿no?
Caramba.
Lo que pasa es que las serpientes marinas ciertamente son bastante mansas, Entonces, generalmente su veneno solo lo gastan en atacar a los peces, de los cuales se alimentan. Por otra parte, los dientes venenosos no suelen traspasar, son cortos, no suelen traspasar los trajes de neopreno de los buceadores, y son muy remisas en picar. Incluso se capturan con redes para pesca comercial en determinados países como Filipinas y Japón, y el número de accidentes fatales, la verdad es que es escaso, pese a que los pescadores las manipulan para sacarlas de las redes, ¿no? Uh-huh. No obstante, insisto, dada su potencial peligrosidad, lo más recomendable es no aproximarse a una serpiente marina, ni mucho menos manipularla, ¿no?
Uh-huh. Eso va para los buceadores, fotógrafos, buceadores.
Sí, porque estas serpientes realmente son muy fotogénicas, como sí. En el caso de los peces león, de los que hemos hablado antes, que son pues de los peces quizás más fotogénicos y espectaculares que se puede encontrar un buzo en los arrecifes de coral. Estas serpientes son muy bonitas porque a menudo pues tienen, sobre todo las del género laticauda, que son las que generalmente los buceadores ven en los arrecifes de coral, tienen una coloración aposemática, o sea, de advertencia, a base de bandas anchas, negras y blancas alternativas, pues que las hacen realmente muy vistosas.
La distancia de seguridad es muy relativo, ¿no? Eso es, imagino que es una pregunta muy subjetiva. Imagino también que depende de la especie de serpiente, uno se puede acercar más o menos.
Sí, generalmente los encuentros más peligrosos con serpientes marinas son aquellas en las que el buzo no ve a la serpiente, lo cual se produce pues en aguas turbias de estuarios, ¿no? Ahí sí que realmente hay un peligro mayor, ¿no? Si el buzo está viendo a la serpiente marina y no trata de molestarla, pues se puede acercar a 3 o 4 metros de ella, pero vamos, ya intentar manipularla o acercarse demasiado, bueno, pues exponerse a la muerte.
Pongámonos en el peor de los casos, una mordedura que nos pica. ¿Cuál es, en fin, qué es lo que podemos hacer? Como compañeros de buceo que ha mordido una serpiente marina a nuestro compañero.
Generalmente la mordedura al principio es engañosa porque el dolor es leve o no hay ningún dolor. Y entre minutos y un par de horas más tarde pues puede sobrevenir los síntomas de envenenamiento, que en este caso es un cuadro de neurotoxicidad, caracterizados pues porque el paciente tiene dificultad, el accidentado tiene una dificultad progresiva para abrir los ojos, para hablar, para deglutir, porque se le van paralizando los músculos faciales y posteriormente pues también hay una parálisis de la musculatura respiratoria y se produce pues una parada respiratoria eventualmente fatal. ¿Qué se puede hacer? Pues realmente se puede hacer poco porque, salvo en Australia, donde hay antídotos para los venenos de serpientes, de este tipo de serpientes marinas, generalmente en el sudeste asiático esto no se va a encontrar, ¿no? El paciente necesita ser inmediatamente hospitalizado pues para regularle sus constantes vitales y darle respiración asistida, llegado el caso.
Uh-huh. Arturo, estamos ante, cuando hablamos de serpientes marinas, estamos hablando de potencialmente la especie, en cuanto a potencia de veneno, me refiero, más peligrosa del mar o océanos, o podemos incluir ahí también las medusas.
Difícil pregunta. Algunos tipos de medusas son realmente también,
sí.
Tienen un veneno potentísimo, ¿no? Sobre todo en relación a su pequeño tamaño, ¿no?
Con lo cual, pero estas tan y tan peligrosas, la verdad es que, bueno, algunas especies sí, ¿no?, que tenemos en el Mediterráneo y en el Atlántico.
En los mares europeos no hay especies realmente tan poceñosas como las hay en el Indo-Pacífico, sobre todo en Australia, ¿no?
Sí.
Porque no tenemos este tipo de medusas pequeñas que se llaman cubomedusas. Su tamaño pues realmente es muy pequeño, pero tiene una potencia de veneno realmente espectacular, ¿no? Esto motiva que en Australia determinadas playas haya habido que poner redes para impedir que
que lleguen, ¿no? Y poner a salvo a los bañistas.
Bueno, hoy queríamos dar un toque de atención a esos buceadores, especialmente fotógrafos, que a veces por la distancia, por esa ansia de conseguir la mejor imagen, la fotografía, pues se acercan extremadamente a especies que a veces, con una cierta frecuencia, no se conoce esa peligrosidad, ¿no? Pues bueno, en fin, las serpientes marinas, más vale evidentemente evitar esa aproximación, muy importante, son especies a las que, en fin, se pueden considerar prácticamente inofensivas si no las molestamos y no nos acercamos demasiado. Hoy queríamos acercarnos también a, en fin, la experiencia del doctor Arturo Valledor, naturalista, médico de profesión, tal y como decíamos, y sobre todo incansable viajero. Yo no sé, Arturo, te hemos pillado aquí en España, no sé si acabas de regresar de algún...
He regresado hace 3 semanas de un viaje al Ártico, al norte de las Islas Svalbard, donde he llegado, he rebasado los 81 grados de latitud norte, pues que ya es una latitud ya muy considerable.
Sí, sí, sí. ¿Próximo proyecto? ¿Próximo viaje?
Pues de momento no lo sé. Probablemente tenga que ir a la zona de Senegal y Gambia para buscar ahí a ver si hay ejemplares supervivientes de los tres canarios, que ahora voy a publicar un libro que me ha encargado el Ministerio de Ambiente sobre esta especie, que es la primera especie de la fauna española extinguida por el hombre. Se cree extinguida, pero podía haber la posibilidad de que quedara ejemplares supervivientes ahí en la zona esa de Senegal y de Gambia.
Bueno, pues con Arturo Valledor, con el doctor Arturo Valledor, hemos querido charlar en esta edición de A Toda Costa. Repetimos, no con el ánimo, con la voluntad de alarmar, ni muchísimo menos, pero sí con el ánimo de dar un toque de atención, que, en fin, que lo que dice el doctor Arturo Valledor, que bajo el agua buceando lo mejor es ver, observar, y si puede ser no tocar absolutamente nada, así evitamos muchos problemas. Arturo Valledor, doctor, gracias.
¿No hay de qué?
Ha sido un placer, muchas gracias.
Adiós.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el Mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Hola, sóc la Susana Griso i volia enviar una salutació a tots els oients de tota costa amb els que crec compartim algunes passions pel mar. Knew her well, I knew all of her plans. In an unbelievable way,
she slipped away from my hands. There's this picture of her. Doncs quasi les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem aquesta edició de A Tota Costa. Ha estat l'edició 589 d'avui dissabte 3 de novembre. En qualsevol cas, si així ho voleu, us convidem a compartir encara 2 hores de ràdio. Amb uns minuts obrim una nova edició de Trotamundos. Us hi esperem. Fins ara. She said, I've done my share, but right now my heart is breaking. She was wearing that dress that made her look so young. It was probably September. Clot dels Homs Blanc 2010. Medalla d'or al 16è concurs Girubí 2011.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Ràdio Estel.